RAC més 1 i Montse Interiors us ofereixen Cases amb Ànima.
Quan entrem a un espai, a una casa, a un edifici, només entrar ja sentim olors, colors, en definitiva sensacions, que ens fan sentir bé, acollits, o ens poden fer sentir incòmodes. La neuroarquitectura es centra en analitzar com l'espai pot afectar o modificar allò relacionat amb el nostre sistema nerviós, amb les emocions i la conducta. Volem saber com ens afecten els espais a nivell neurològic i emocional. L'Anna García és arquitecta, fundadora de Neurona Lab i directora del màster de disseny d'espais interiors a l'escola LCI de Barcelona, i la Gemma Gilgado és experta en color, consultora, docent en diferents escoles especialitzades en el disseny d'interiors. Benvingudes a totes dues.
Gràcies.
Hola.
Un espai, un ambient, afecta com ens sentim i, de fet, pot millorar el nostre benestar físic, mental i emocional. Això és molt. És a dir, cos, ment i espai van perfectament lligats. Què ho fa que això sigui així? Un espai pot crear emocions?
I tant. De fet, jo diria que és molt difícil de trobar un espai que generi una sensació de neutralitat. Sempre ens estan provocant constantment emocions. Una altra cosa és que siguem més o menys conscients. Però, d'alguna manera, quan entrem a una casa, a un restaurant, a qualsevol espai, sempre tenim la sensació de voler-nos quedar o de sortir corrents, pel contrari. I això està determinat per un munt de paràmetres que tenen a veure amb aquest disseny dels espais.
De fet, el color també ens determina, no? Emocions, transmet emocions així.
Correcte. O sigui, nosaltres reaccionem enfront del color. Ens pot ocasionar sensacions d'acceptació, de rebuig, però el que sí que està clar és que no ens deixen diferents. A cadascú ens ressona un color diferent. Aquells amb qui hem crescut des de la infància, que ens han generat experiències doncs, més plàcides, més lúdiques, o aquells colors que per algun motiu hem detestat. Però ens sentim en molta mesura atrets o rebutjats pel color. I això genera una reacció sensorial en nosaltres, una emoció.
Qui estigui escoltant això, potser pot pensar, ja, però això sent molt elitista, és a dir, jugar amb aquests matisos ja és perquè busques una cosa difícil, necessitaràs de molts recursos econòmics, això només ho poden fer les grans cadenes de botigues, d'hotels, etc. Però no és així, cada vegada és més fàcil si en tenim coneixement, és a dir, està més desglossat tot, no? És més assequible, podríem dir que és més assequible?
És molt assequible. A més, és que a vegades és una cosa tan senzilla, per exemple, com utilitzar fragàncies naturals relacionades amb l'olor, d'utilitzar romanís, lavandes, coses així, que a més tot lo natural serà sempre millor que qualsevol ambientador químic, doncs això ja seria una cosa, o envoltar-nos dels teixits, dels mobiliaris, de les cortines, de la manteta del sofà, no? Ara que ve el fred, doncs que siguin naturals, que siguin materials agradables al tacte, a l'olor, tot això està molt a l'abast de tothom. Cada vegada hi ha més botigues de la llar que trobes coses que són superagradables, desprenen aquesta olor, aquest tacte i t'envoltes de coses amb un preu molt assequible que et fan aquesta sensació de confort, d'estar a gust a la llar, no?
Ja, en el cas del color encara més, no? Perquè el color de fet no té preu, diríem, no?
Exacte, el color és un recurs molt a l'abast de tothom per generar aquesta sensació de benestar i fugir una mica de quan un entra a casa. Casa teva és el teu refugi, és el teu temple, i el que fas és fugir de l'enrenou extern. Per tant, tu t'has d'envoltar d'aquells colors que t'aporten serenitat, calma, benestar, o depèn fins i tot de l'estança on tu estiguis en aquell moment, aquelles sensacions necessàries. En un despatx, òbviament, el despatx de casa, si el tens, no et tocarà relaxar-te, et tocarà activar-te. Potser els colors són altres necessaris. O en el dormitori aplicaràs una sèrie de colors amb els quals t'indueixin amb un so pues, reparador, una son reparadora, etc.
Ara parlant d'aquestes estances, també el tamany, si comencem ja per l'estructura, determinarà que ens sigui més fàcil concentrar-nos o ser creatius, etc, etc. I el tamany ja decideix, no?
Sí, això actua. Ho estem aplicant, per exemple, a escoles. Són estudis que venen precisament d'àmbit científic i que han posat de manifest que les alçades més generoses, els espais com, bueno, de dobles alçades, per exemple, o molt, molt espaiosos, hi ha una demostració de que científica que indueixen un pensament més abstracte, que a les escoles la traducció seria un pensament més creatiu. Seria un espai molt adient per fer reunions d'idees, no? De creativitat, traslladat a la llar, doncs serien espais més socials. I, per contra, els espais que tenen una alçada més reduïda i que són més acotats en la proporció de la dimensió, ens induirien a un pensament més concret, més de concentració. Per exemple, seria ideal quan hem de desenvolupar una tasca, hem de llegir un llibre que requereix certa concentració o simplement volem estar més protegits, no? Aquell racó de lectura, doncs, que estigui en un lloc més acotadet.
Mm-hmm. Per tant, definirem una mica també aquell espai, quina funcionalitat li donarem. I, per altra banda, el tamany moltes vegades no el podrem decidir, sobretot si es tracta d'allà d'una casa, una estructura, però sí que podrem triar una mica la llum. És important també la llum.
Clar, bueno, això segur la Gemma també té molt a dir.
El color i la llum van directament relacionats, no?
Però, i precisament també, si estem parlant d'espais de treball o de socialitzar, també és molt personal, eh? O sigui, jo aquí sempre dic, hi ha molts estudis que mantenen, que estableixen que una llum més neutra, més similar a les hores centrals del dia, va molt bé per treballar, però a mi m'agrada en general treballar amb llums més aviat càlides. I la més càlida de totes, com la més ataronjada, sens dubte, aniria molt bé pel final del dia. O sigui, jo quan entro a una casa i tenen unes llums blanquíssimes, aquestes de baix consum, tipus fluorescents, m'agafa alguna cosa quan és la tarda, al capvespre, no? És molt millor intentar treballar amb aquestes llums molt més tènues per dir-li al teu organisme, al teu cervell, que ens estem posant com en un moment ja de relaxació, de final del dia, i que així el nostre cervell comenci a generar, a segregar l'hormona de la melatonina, que és la que ens ajudarà a tenir aquest descans que tan necessari és per regenerar-nos.
Aquest voler generar la melatonina també la podem potenciar amb un color. Per tant, si estem en el dormitori i el que volem és descansar, ja tenim clar que la llum ha d'ajudar-nos a descansar, però el color quin seria?
És que el color és molt particular, és molt particular. Vull dir, o sigui, han de ser aquells colors que tu et transmetin aquella sensació de calma, perquè jo et puc dir, en correlació amb el que comenta l'Anna, que aquells tons, els tons càlids en general, càlids però sossegats, indueixen una sensació de confort, són les llums finals del dia, són les llums de quan el sol se'n va, d'acord? Que ajuden a segregar aquella hormona de la melatonina que indueix el descans. Però, per altra banda, quan tu entres al dormitori, és perfectament lògic que et puguis sentir còmode amb una sèrie de tons freds, semisaturats o desaturats, com puguin ser doncs, uns blaus més nublats d'alguna manera, no? Uns verds
més
aigua, més cel, més tranquils, d'acord? Que t'indueixin que et baixin la temperatura corporal, perquè el que és cert també és que els sentits estan íntimament relacionats i el color ajuda a augmentar o disminuir la temperatura corporal pròpia. Llavors, el dormitori ha d'estar a una temperatura moderada per afavorir el descans. I hi ha una regulació tèrmica, hi ha un concepte que es diu homeostasis en el cos, en l'organisme, que busca... el nostre organisme busca permanentment un equilibri, d'acord? Llavors, quan tu tens una sèrie de colors que t'envolten, per exemple, una sèrie de colors freds, el cos es regula automàticament per sentir aquella mateixa temperatura. I al revés. O sigui, tu, per exemple, en un ambient et pots envoltar de colors càlids, però d'alguna manera també necessitaràs un punt de suport, per exemple, que introduiríem en un saló, no? En un menjador. Imagina que tens el saló en aquests típics tons terra, colors bisons, colors sorra, colors molt agradables, molt neutres, molt tranquils, però el cos, la vista, intuïtivament necessita un punt fred amb el qual focalitzar-se per descansar, perquè si no, visualment també la mirada s'esgota de la uniformitat. Llavors necessitem d'alguna manera alternar, de forma molt, com si fos una partitura cromàtica, però molt, molt sossegada, el color i la vista.
Per tant, estàs suggerint que en una mateixa estança el monocromatisme pot arribar a no ajudar a aquesta harmonia? És a dir, hem de jugar sempre amb els colors, molt més del que potser fins i tot les tendències últimes Clar. Ens hi portaven?
El monocromatisme és perfectament útil.
És a dir, allà una habitació totalment blanca, no? I volem tot, i després més una mica de to, sorra, tot tan neutre. Potser ens hem accedit a vegades amb aquesta neutralitat.
Això pot arribar a ser monòton. I el que està demostrat, científicament també, és que el color influeix directament en el nostre benestar. A cadascú, els colors que, òbviament, li repercuteixen de forma positiva. Però un ambient escèptic, absolutament acromàtic o molt, molt, molt poc cromàtic, no té la capacitat, la força d'interpel·lar-nos i, per tant, de generar una sensació en nosaltres. Llavors, en aquest sentit, es pot jugar amb el color d'una forma molt tranquil·la, però introduint, modulant aquells tons de forma que hi hagi un cert dinamisme, que hi hagi una certa emoció en l'espai. Òbviament generarà molt més interès.
I d'altra banda també, a l'hora de treballar les temperatures que ara estàvem dient, segurament a l'hivern ens interessa molt més tenir uns colors que ens facin sentir més abrigats que no pas a l'estiu. Seria una manera també de jugar amb l'energia, no?
Òbviament.
Amb l'optimització aquesta energètica que tant busquem. El color Clar. Pot ajudar-nos també, no?
Efectivament, fins i tot des d'un punt tècnic, des d'un punt de vista tècnic. Ara s'han descobert pintures, s'ha descobert recentment una pintura blanca que té la capacitat de refredar l'ambient fins a 4 graus centígrads.
Caram.
Això és una barbaritat, això és un estalvi climàtic importantíssim per evitar doncs, el cost de l'energia que tenim actualment.
Ara parlàvem d'energies, és tot un tema també a nivell estructural en un edifici, no? A nivell arquitectònic també, no?
Sí, bueno, les energies són tot, també, perquè és que agafant el fil del que està dient la Gemma, també nosaltres quan fem les conferències juntes i els tallers, que potser el que costa més, no, Gemma, sempre és a la gent explicar-li com combinar, no, aquests colors per trencar una mica la monotonia, la gent, sobretot a la nostra cultura,
no s'atreveix, oi?
Perquè te'n vas a Holanda i és un paradigma totalment diferent, les cases tenen molt més color, però aquí sembla que ja tenim una llum molt potent que ens dona molts matisos, reflectida en una mateixa gamma de blancs o de colors clars, llavors ens costa més, inclús als professionals, d'introduir el color, i a vegades doncs, nosaltres ajudem a fer aquestes combinacions, no?, en els tallers que fem, i és curiós com ens passa quan fem una presentació i tenim una escena lumínica, i llavors quan encenem totes les llums per fer la tria de materials, de sobte la gent comença a treure's la jaqueta.
Sí?
Sí, perquè
hi ha una reacció física, per tant.
Hi ha una reacció física i psicològica. Perquè si tu me dissis la temperatura no ha canviat en un moment en què potser al cap d'una estona ha de tenir més llums enceses o menys, sí que canvia, però és només de passar de la foscor a la llum, et fa la sensació de que estàs més bé o que tens més calor, i al revés, quan enfosqueixes un espai per fer la presentació, per parlar i que necessites projectar imatges, la gent comença a posar-se un foulard, llavors són coses que ens agrada molt d'observar, no?, en el comportament psicològic que té a veure amb les temperatures de llum, amb les temperatures de color, amb tot això que també està dient ella.
També els materials ens ajuden a portar aquesta part de física.
Bueno, és que per mi els materials, a la majoria de projectes de Neurona Lab, els materials són els que defineixen el color que tindrà aquell projecte. És a dir, si tu tries una determinada fusta, una pedra natural, i després ho combines ara que utilitzem cada cop més, una terracota, això ja t'està donant una paret cromàtica, i llavors el color en una paret o amb el mobiliari serà allò que puntualment contrastaràs amb la gamma cromàtica que ja et ve de base per aquests materials triats.
Si triem materials nobles, que suposo que és el que més missatge conté, no?, un material noble, positiu, ja estem també marcant la paleta cromàtica amb la que voldrem jugar.
Clarament, clarament. T'estàs, òbviament, decantant per una sèrie de tons neutres que no fallaran mai perquè són els colors de la terra, són els colors de la natura i, per tant, són els nostres colors. És tot el món dels ocres i tot el món dels pardos, el que diem colors pardos, colors beige, colors marrons, que poden tenir alguna connotació històrica i simbòlicament poc agradable, però que, en termes de materialitat, ens donen aquesta sensació de refugi que, de forma atàvica, la natura ens produeix. O sigui, d'alguna manera, el que estem fent és revestir el nostre entorn d'una segona pell. És una extensió de nosaltres mateixos. És impossible que no ens sentim còmodes dintre d'aquest ambient, perquè és la nostra història.
Que potser, en el fons, són més senzills del que ens imaginem.
Això està claríssim. I jo crec que hi ha professionals com nosaltres dues que sempre, d'una manera més intuïtiva, no? Fa anys potser, ens hem anat envoltant d'aquests materials naturals perquè ens resulten més agradables el tacte, les sensacions de molts aspectes, però també perquè ens ressonen més aquell pas del temps, envelleixen més bé, no? Tenen aquesta pàtina que t'explica moltes coses del lloc, quan vas a un espai que porta molt temps obert però que ha envellit bé. És meravellós, és que et pots imaginar viatjant a unes altres èpoques, no? Doncs ara arriba la neurociència i la ciència en general i ens diu que és que com a sers biològics no hem evolucionat tant com el món excessivament tecnològic que ens envolta i que estem una miqueta en sintonia amb aquella materialitat i amb tot allò el que ve del món natural, que aquí és on introduiríem la biofília. No?
Exacte, la biofilia i el color verd. El color verd ja ens porta directament cap a la natura, directe?
Sí, sens dubte. Està demostrat científicament que el color verd, encara que sigui sintètic, ens aporta benestar. És una mica aquest efecte placebo que es tradueix en una sensació de confort visual per nosaltres. Llavors, per això introduir les plantes, introduir el verd en l'ambient, en un ambient com el que estem definint natural, sempre ens aportarà aquest descans visual i aquest, diguem-ne, reforç de nutrients, que com a éssers vius necessitem.
És tranquil·litzador pensar que artificialment podem generar també aquestes sensacions, perquè avui dia, en les grans ciutats, la majoria de població viu en gran ciutat, tot i que assumir viure en una zona rural, els pisos són molt petits, no tenim llum natural, els recursos no ens permeten tenir, a vegades, fins i tot una simple terrassa, tenim una finestra. Jugar amb aquesta part més artificial ens pot compensar una mica?
Sí, i ja no és tant la part, per descomptat, la part artificial, no? Però fins i tot amb pocs recursos a nivell de dimensionalitat, a nivell de costos. Per exemple, en el cas del color, ens ajuda perfectament a composar l'espai. I de vegades, moltes vegades, el que intentem és, ostres, no, és que el bany és molt petit, fem-lo blanc de dalt a baix perquè sembli més gran. Bueno, o no, perquè potser aquell bany o aquella estança petita que tens s'ha de convertir en un petit refugi, que en la foscor, amb uns tons més foscos, és molt més agradable, et transmet una sensació molt més de refugi en la qual t'hi sents còmode.
O podem aconseguir també més dimensió jugant amb diferents colors? És a dir, que hi hagi més profunditat, sensació de profunditat, simplement enfosquint o
aclarint el color.
O aclarint el color.
I tant, és el que diem, el color construeix l'espai, el condiciona, llavors, òbviament, els colors clars i els colors càlids s'expandeixen i fan els espais més grans i el que són els colors més foscos es contrauen i, d'alguna manera, fan els espais més petits. Però això no ha de ser un hàndicap. Això, en determinats casos, pot ser algo molt intuïtivament buscat. O sigui que tu, amb el color, pots redefinir visualment els espais.
Sí. Suposo que és important també conèixer un mateix, no?
Conèixer un mateix i quan projectes o dissenyes la casa d'algú altre, conèixer molt bé l'altra persona.
Clar.
O sigui, aquí entraríem també en en una feina d'aproximació, de no tenir por de preguntar, de nosaltres, per exemple, abans de començar a dibuixar ens anem a aprendre alguna cosa amb el client, perquè a vegades sortir de l'ambient del despatx, que és com més professional, i anar a un lloc més distès, no? Doncs es produeixen converses que al final, és que quan dissenyes la casa d'algú, estàs incidint absolutament en la seva manera de viure. Llavors, necessites tota aquesta informació, i ara que escoltava la Gemma, recordava una parella que ells necessitaven molta llum per arreglar-se i perquè, bueno, per el tipus de vida i la feina que tenia, necessitaven un tocador, un vestidor molt xulo, els hi van fer, però precisament al moment del bany vam crear un espai molt zen. Era gairebé com entrar a una terma, un spa, amb colors foscos, amb una llum indirecta. Ells tenien espelmes, després, però van fer una llum molt, molt càlida, i allà potser no necessites tant ser conscient de les teves imperfeccions que has de dissimular amb maquillatge de la cara o del cos, no? Sinó que necessites un ambient més espiritual, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, conèixer-los amb ells també, van poder crear aquesta dualitat de, per maquillar-te ho faràs en un espai amb bones condicions de llum, fora d'aquest espai santuari lavabo, però l'espai del lavabo va ser com una mica més spa, no? I clar, si coneixes bé el client i les seves necessitats, doncs pots encertar en aquestes coses.
És com fer una petita biografia. A mi m'encanta preguntar als clients i fins i tot als estudiants, diu, bueno, però tu de quin color et sents?
Tu? És difícil. Sí.
De quin color et sents? Tu?
Tothom
color
té
ets?
Un color que es podria definir, que el podria definir? Tots
sí.
El tenim?
Pensa que la pregunta no és quin és el teu color preferit. No, no, jo no t'estic preguntant això. Jo t'estic... Fes aquest petit procés d'introspecció i pregunta't quin color emana de tu. Això és fantàstic, perquè la gent s'emociona. Són preguntes que probablement no s'han fet, no? Que entren dintre del món aquest de la sinestèsia. Jo, pues, a què color, a què huele el verde, no? O sí. A què sabe el rojo. Allò típic que preguntem. Però diu, tu quin color ets? És una pregunta una mica màgica, perquè dona peu a preguntar-te quin tipus d'energia tens tu. I, per tant, moltes vegades hi ha dos camins. Envoltar-te d'una energia similar o envoltar-te d'una energia que equilibri i balancegi la teva.
Això t'anava a dir. Reconeixem el nostre color, l'entorn ha de potenciar-lo o l'ha de rebaixar?
Depèn.
També ho hem de saber.
Depèn en cada cas. Depèn del teu estil de viure, com bé afirma l'Anna, de les teves dinàmiques en l'entorn, a la llar, però depèn del teu caràcter, de la teva personalitat i de les teves intencions. Hi ha gent, doncs, que per el seu ritme de vida necessita envoltar-se de pau i serenor, d'altres que el que necessiten és activar-se i potser han d'introduir a la llar, a l'espai, tons molt més vitalistes, que d'alguna manera els hi donin peu aquesta proactivitat.
I la vitalitat no l'aconseguim amb colors concrets, sinó també llums i colors, és a dir, un blau pot potenciar l'activitat, però també la pot rebaixar?
Correcte, perquè moltes vegades depèn del to de blau i de la saturació d'aquell blau. Esclar, no produirà la mateixa sensació un blau un brit, d'acord? Un blau apagat, un blau d'un dia ennuvolat, un blau clean, hipersaturat, que transmet una energia bàrbara i que està embuït de vermell i de magenta, encara que no ho sembli.
Mm-hmm. Realment estem entrant en el món gairebé de l'art, mm-hmm, a l'hora de triar colors, i l'arquitectura està tremendament lligada amb aquesta part artística. És evident que tampoc va sola. Per tant, molts d'aquests criteris a vegades venen condicionats pel moment en el que vivim, la història que estem vivint, el procés social que vivim. No és el mateix en pandèmia la nostra visió de tot plegat, la nostra casa, que quan no hi hem estat en pandèmia. Ara que tornem, tothom té ganes de sortir, de recuperar aquell temps.
De socialitzar, no?
Canvia, també, depenent de les circumstàncies que vivim socialment.
Sí. Bueno, i del nostre moment vital. L'altre dia, també, en una altra xerrada ens preguntaven, no? Si haguessis de fer una casa per una família, quina seria la casa ideal, no? I, clar, nosaltres sempre... És una resposta molt difícil, és la resposta del millor, no?
És que, clar, la gent espera sentir un manual. És a dir, quin color poso? Digue'm, a veure, A més B, més C... i ja està,
sí.
I no cal pensar, però potser ens hem d'aturar a pensar una mica més perquè és molt més complexa que tot això.
I ens hem de, i hem de fer també molt anàlisi de que la vida, i més ara en els temps que corren, que abans sí que podies tenir una casa que et durava tota la vida i una feina que et durava tota la vida i la parella, no? Ara estem en un moment molt, molt, molt més tot, no sé, no m'agradaria dir volàtil, però en certa manera sí, però molt més canviant. Llavors, la casa tant de bo s'anés adaptant, no?, a aquests canvis. I jo una cosa que m'agrada molt explicar, pues que no és el mateix que tu estiguis en parella amb el desig de tenir fills o que ja en tinguis un i vulguis tenir-ne més, que llavors haurem de potenciar molt els espais socials, perquè els nens, neurològicament, són petits exploradors i ho exploren tot amb el cos. Que això també a vegades fa ràbia quan diuen és que aquest nen és molt mogut, és que els nens en general han de ser moguts perquè comproven tot, el tamany de les coses, però també les textures, també les olors, també les densitats de tot, no? Els pesos quan deixen caure coses, llavors en general, els nens juguen on hi ha gent, on hi ha espai per explorar. No juguen a la seva habitació si, com bé dius, Noemi, els pisos són cada cop més petits i l'habitació del nen queda reduïda al seu llit i ja està, no? I per contra, després arriba l'adolescència...
És tot el contrari.
És tot el contrari. I es produeix neurològicament també una cosa que a mi m'encanta explicar, que és la poda neuronal, que és literal, tal qual, com que el cervell decideix doncs, retallar totes aquelles connexions neuronals que considera supèrflues i comença a quedar-se amb el que definirà la identitat de l'adolescent, amb el que considera essencial. Llavors, necessiten espais tancats, on ser introspectius, que no els molestis, a més, que els toquis a la porta abans d'entrar, no? I que a més, és molt lògic, necessiten com separar-se dels pares, buscar el seu propi jo, i moltes vegades necessiten aquesta personalització de les habitacions doncs, amb els seus grups de música, amb alguna estrella si admiren algun esport, no? I, bueno, són moments molt diferents, llavors.
Moments diferents que suposo que també el color pot anar variant, és a dir, jo ara em sentiria color verd i d'aquí uns anys pot ser un altre color. I, per tant, necessito l'entorn que també canviï.
Acomodar-lo a la teva etapa vital. O sigui, jo sí que és cert que cada cop sóc més partidària d'alguna manera de fer com unes paletes vitals, d'acord? Perquè al final, o sigui, hi ha una essència en tu que no canvia. La base no canvia. El que és la punta de l'iceberg, que diem, sí que s'acomoda a cada etapa de la vida i a cada context social que vivim. Llavors, aquesta primera capa sí que es deixa influir pel medi ambient i per tot allò que ens succeeix i per cada moment vital que travessem, sí? Llavors, sí que és interessant esbrinar aquest jo més genuí.
Aquesta essència.
Correcte, aquesta essència en termes fins i tot cromàtics, perquè això sí que crec que no canvia, i a partir d'aquí anar-ho adaptant als diferents moments vitals. Llavors tu pots dissenyar un continent, un espai que t'acompanyi de forma permanent i anar canviant aquells colors de, a lo millor, accents, més decoratius o anar canviant de tant en tant, doncs mira, doncs pintar quatre parets doncs potser tampoc és el gran cost, però només fent-li aquest petit rentat de cara ja l'espai t'ha canviat totalment.
Mm-hmm. I per tant hem de trobar aquesta essència, jugar amb ella, no jugar amb ella, que sigui estàtica i que canviïn els elements, que de fet això és amb el que juguem, amb la decoració,
clar,
principalment. Perquè les cases
pensant...
no les podem canviar cada dos
per tres. I després pintar a casa també, tot i que per mi seria de les intervencions més suaus, perquè normalment els arquitectes tenim la tendència a tirar-ho tot a terra, o sigui, és molt més traumàtic fer obres amb arquitectes o interioristes que canviar el color, però sí que és veritat el que diu la Gemma, que també es pot jugar moltíssim amb complements, no? Doncs amb els coixins que tens a sobre d'un sofà, amb els llençols, amb tots els teixits, amb alguns objectes de decoració, cortines, tot això, si féssim una renovació cada X temps, és que tindríem la sensació que estem vivint en una altra casa. Jo afegiria, des del meu punt de vista, que és una de les primeres coses que vaig fer durant el confinament, que donem la possibilitat de canviar les peces de mobiliaris dels jocs que tenim a la casa. Jo vaig canviar el sofà de puesto perquè de sobte necessitava un altre punt de vista, no? Al final és un lloc on estàs unes quantes hores sentat, si pots descansar, no sempre, i bueno, doncs està molt bé el poder oferir, perquè també li dones una altra riquesa neuronal, no?, al cervell, una altra percepció. Jo moltes vegades dic que ara ens estem passant els arquitectes interioristes a fer sofàs d'obra com molt permanents i penso, ostres, com més grau d'indefinició deixem a les cases, més podran personalitzar-ho les famílies o les persones que hi visquin al seu gust, no?
Perquè al final ens afecten, els espais ens afecten a nivell neurològic i emocional, i aquest era el tema que avui volíem tractar. Doncs moltíssimes gràcies. Anna García, arquitecta, fundadora de Neurona Lab i directora del màster de disseny d'espais interiors, i la Gemma Gilgado, que és experta en color i consultora. A totes dues, moltíssimes gràcies, com deia.
Gràcies a tu, Noemi.
Anna, a tu. Moltes gràcies.
Montse Interiors t'ofereix ara les recomanacions per fer de casa teva una veritable llar. Perquè la qüestió no és com de gran sigui casa teva, sinó com de feliç t'hi trobis.
A Cases amb Ànima volem posar en pràctica tot el que ens proposen els especialistes, així que us recomanem que visiteu qualsevol de les 27 botigues de Montse Interiors o el web montseinteriors.com. Conscients de la importància del color com a element terapèutic, a Montse Interiors trobaràs tot el tèxtil de la llar. Pel dormitori, fundes nòrdiques i jocs de llit de molts colors, clars o foscos, tan llisos com estampats suaus o ben vius i colorits. I per acabar, feu un cop d'ull als plaïts de colors càlids i amb xerpa que donaran sensació de calidesa i us permetran jugar amb les emocions dins de casa. En el primer capítol us vam explicar que fa 25 anys l'empresa Pantone dictamina la paleta de colors que predominarà en roba, tèxtils i decoració cada temporada. L'empresa de classificació i identificació Pantone Color Institute és la responsable de triar el color de l'any mitjançant un procés que dura uns 9 mesos. Durant aquest temps, un grup d'experts recorren el món i investiguen el mercat de l'art, de l'entreteniment, de la moda, estudien els destins turístics punters i analitzen xarxes socials per prendre aquesta decisió que marcarà tendència en tots els àmbits de la cultura, l'oci i el disseny. Ja ha acabat l'any i després de 12 mesos hem acomiadat el color del 2023, el Viva Magenta. Un color que, si recordeu, expressava un estat d'ànim, un color que havia vist travessar totes les àrees del disseny, un color poderós, empoderador i rebel. Un nou vermell que fomentava l'experimentació i l'autoexpressió sense restriccions. Avui li volem donar la benvinguda al color de l'any 2024. És el Pantone 13-10-23 Peach Fuzz. Un color préssec suau i avellotat que, segons la direcció de Pantone Color Institute, reflecteix el desig de cuidar de nosaltres mateixos i dels altres. Un to rosa ataronjat que aporta lleugeresa a la pesadesa del món, que expressa un desig de proximitat i connexió, que desprèn empatia i ens acull en una abraçada que gairebé podem sentir i reuneix la naturalitat del que és juvenil i a la vegada immortal. En definitiva, el Peach Fuzz aporta calma a un món estressat i transmet un missatge de compassió i de sensibilitat acollidora que uneix les persones i enriqueix l'ànima. I nosaltres afegim que de segur que enriquirà també l'ànima de casa nostra.
RAC+1 i Montse Interiors us han ofert Cases amb Ànima.